Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Water Center de Barcelona, aquest dissabte, dia 3 de gener, ja de 2015. Bona tarda, i doncs també molt bon any a tots els oïdors de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte, el primer programa del Converses d'aquest nou any, ens acompanya el Marcos Pardeiro, delegat de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Molt bona tarda i bon any.
El Joan Corbera, que és el director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan, benvingut també i bon any.
Molt bona tarda, gràcies.
El Juan Carles Valero, director de Relacions Institucionals del grupo Vocento Catalunya, ABC. Bona tarda, Joan Carles, benvingut també.
Hola, bona tarda, bon trobat.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
També. El convidat d'aquest primer Converses de l'any 2015, el senyor Miquel Valls, que és el president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Bona tarda, senyor Valls, bon any.
Bona tarda i bon any.
I també és, des de fa un mes i escaig, el vicepresident de la renovada Cambra de Comerç d'Espanya. Això de que l'any 2015 alguns diuen que serà millor que el 2014, ho podem dir, senyor Valls, amb la veu ben alta i ben forta, o, aviam, quina valoració en fa vostè i quina perspectiva des de la Cambra doncs s'apunta de cara a aquest 2015 que acabem d'estrenar fa pocs dies?
Bé, el 2014 s'acaba bé i el 2015 comença millor, per tant, sense cap dubte, el 2015 serà millor que el 2014.
A veure, tot això, que és un títol molt maco, que serà millor que el 2014, es deu basar en algunes dades que vostè, com a president de la Cambra, deu conèixer, no? Tindrem, es procurarà crear més llocs de feina, el que es diu sempre, no? El consum intern revifarà. Aviam, quines dades ens pot avançar vostè?
Bé, les dades, les dades que tenim estan a l'abast de tothom, i són les que en aquests moments podem contemplar sobre l'any 2014 i algunes previsions pel 2015. Les dades del 2014 és que hem tingut un creixement, que el 2014, que alguns parlen de l'1,4% del producte interior brut, altres organitzacions parlen de l'1,6% d'augment, no? Nosaltres estimem entre l'1,5 i l'1,6, i el mateix govern parlava de com a mínim 1,3. Per tant, sortim d'un 2014 amb creixement del producte interior brut, que vol dir sortida de la crisi, perquè els anys anteriors han estat anys dolents i anys de caigudes del producte interior brut. I després estem veient també les dades de les exportacions, que van molt bé. Les dades de turisme, jo diria que són històriques. Segurament aquest any 2014 haurà estat un de, si no el millor, un dels millors anys turístics de la història. I un altre tema que és important, comença a, encara que molt lleugerament, a augmentar el consum intern. I és una realitat també que s'està creant ocupació al llarg dels últims mesos, i les previsions per aquest any 2015 són unes bones previsions. Per tant, tots aquests indicadors ens fan pensar que d'acord amb estem parlant de l'economia interna espanyola, no? Si parlem de l'economia internacional, tindríem que veure altres variants, però que també són importants per la marxa de l'economia a l'any 2015, com poden ser, i ja ho estem veient, la caiguda del preu del petroli, que està marcant per sota dels $60 del barril. I després un altre tema, que per les exportacions, que han anat bé aquest any però que poden anar millor l'any que ve, l'euro-dòlar, que està marcant 1,21, també és una dada molt significativa. Per tant, en general, el que són dades macroeconòmiques són positives, i això és el que em fa dir que l'any 2015 serà millor que el 2015.
De totes maneres, senyor Valls, la prova del cotó serà, com sempre, el tema de l'atur. No? Ara mateix tenim una taxa d'atur, si no m'equivoco, del 19%. Acabar aquest 2015 en rebaixant-la molt seria important. Quina xifra o quina taxa d'atur seria la recomanable, la ideal? La zero és impossible, perquè sempre hi ha un atur estructural, però no, quina seria
La... Bé, hem de veure una mica també les condicions de sortir a la crisi, que és unes condicions a nivell de l'economia mundial són les que són, i per tant l'entorn nostre europeu és un entorn que té determinades característiques que poden ser complexes, o per lo menys en aquests moments poden modificar una mica el comportament de l'economia espanyola, però amb tot i això jo crec que aquesta dada, estem parlant del 19% de Catalunya,
sí.
De la resta d'Espanya estem parlant per sobre del 22-23%. Jo penso i espero i confio que l'economia de Catalunya aquest any 2015 des del punt de vista de l'ocupació pot millorar sensiblement, i la, quan dic sensiblement estic parlant d'un dos punts, o sigui que acabar l'any amb un 17% seria un èxit. I en què estic pensant? Estic pensant que la indústria química, la indústria de l'automòbil està anant bé i les perspectives per l'any són bones. Estic pensant també que el turisme hi anirà bé, que els serveis també poden funcionar, i que segurament aquesta millora del creixement, recordem que les previsions de creixement que fa el govern en aquests moments són de l'ordre de com a mínim un 2%, hem escoltat fins i tot parlar amb el ministre Guindos d'un 2.5%, entre el 2 i el 2.5% pot ser un creixement del que ja no ens en recordem, són xifres d'abans de la crisi. Clar. I per tant això és un indicatiu de que si això es confirma, molt probablement podem crear bastanta ocupació. Jo diria que els empresaris tenen il·lusió i ganes per treballar en aquests moments, que tenen molt clar la seva orientació cap a la internacionalització, i en aquest sentit el 2015 pot ser un bon any fins i tot per l'ocupació.
L'ocupació, sobretot en l'àmbit de l'ocupació juvenil, que és la gran assignatura pendent que tenim a Catalunya i a la resta d'Espanya.
Sí, l'àmbit de l'ocupació, de l'empleu juvenil, és un tema molt important, no solament a Espanya, a Europa en general. A Europa hi ha una gran preocupació per l'ocupació dels joves i per les diferències que hi ha entre els països del nord i els països del sud des del punt de vista de l'atur juvenil. En aquest sentit, les xifres d'atur juvenil amb els països del sud, no? En aquest cas Grècia, Espanya, Itàlia, fins i tot Portugal, són molt altes en relació amb el que són les xifres d'atur amb Alemanya, amb Àustria, tal. Des de aquesta visió, no?, del centre d'Europa, jo crec que serà molt important les polítiques actives de la Comissió Juncker, del govern europeu, a favor de les mesures que permetin tant la formació com la incorporació dels joves a les primeres ocupacions, als primers empleats.
Ha parlat el senyor Valls fa uns instants ara mateix del tema de Grècia, o puc mencionar la paraula Grècia, ja en parlarem, suposo, més endavant del tema Grècia, que pot ser molt important també en tot aquest 2015. Però bueno, jo obro micròfons a la resta de companys de taula. El Joan Corbera vol preguntar i el Joan Carles Valero també. Vinga, Joan Corbera primer.
Sí, per acabar de fer aquesta anàlisi de 2015, volia preguntar-li si creu que els bancs obriran d'una vegada per totes l'aixeta del crèdit, no?, que ha sigut una mica, doncs, durant la crisi s'han dedicat a netejar els seus comptes, els seus problemes interns, i potser ens ha estat molt restrictius. Les organitzacions empresarials, també la seva, han fet sempre una crida a que els bancs obrissin els canals de crèdit de nou pels emprenedors, pels empresaris, que en definitiva és possiblement la manera de créixer. És la manera que ens va portar la crisi, certament, l'accés de crèdits i l'accés d'alegria donant crèdits, però possiblement també no deixa de ser la porta d'entrada un altre cop a la remuntada.
Ens tindríem que centrar en com s'arriba com s'arriba a la PIME, a la petita i mitjana empresa, no solament a Espanya, sinó a tota Europa. Hi ha una qüestió que és molt important destacar. Avui, la diferència fonamental entre Europa i els Estats Units és que als Estats Units el sistema bancari atén pràcticament un 30-35% de les necessitats i l'altre 60-65% es fa per sistemes no bancaris, és a dir, emissions de bancs, segons mercats, altres, i en canvi a Europa la banca atén el 60-65% des del punt de vista de distribució de diners, i en canvi els sistemes no bancaris són el 30-35%. Quan parlo de sistemes no bancaris parlo des de sistemes com els mercats alternatius, com els mercats secundaris, com les borses, en fi, com les emissions de bons, tot el que siguin altres mètodes que no siguin anar al crèdit bancari. Segurament s'ha d'equilibrar més l'accés al crèdit de les pimes a Europa fora del circuit bancari i mitjançant altres sistemes que és segur que s'estan estudiant, que avui ja s'estan estudiant a Europa i que amb els propers anys es posaran en funcionament. Però al marge d'això, al marge d'això, que és un canvi estructural, hi ha un canvi conjuntural que ja és claríssim, que és a dir que avui la banca espanyola ja té diners i els està oferint, i jo crec que d'aquí unes setmanes, poder algun mes, veurem anuncis a la televisió, anuncis pels mitjans de comunicació oferint crèdits i dient vingui a casa, que vingui al meu banc que li donaré crèdit. O sigui, això és un tema que ho veurem, ja ho comencem a veure amb alguns anuncis, alguns bancs que ja s'estan anunciant per donar crèdit. Un altre tema, com sempre, és les condicions amb com es doni aquest crèdit, que és que la demanda de ser solvent, poder al llarg dels anys de bonança en ser mestre limitat amb com es concedien els crèdits, i ara es demanen més garanties, es demanen més seguretat, i també la banca ha de fer pedagogia per saber què és el que exigeix al demandant de crèdit, i això s'ha d'explicar també, no solament dir escolti, vingui, que li donarem un crèdit, sinó vingui, que li donarem un crèdit si ens dona un aval de la família o ens posa una garantia, o bé estudiem el seu projecte. I per tant han canviat les circumstàncies des del punt de vista conjuntural, però encara segurament no és sa que tornem a la situació dels anys de bonança.
Joan Carles Valero.
Sí, a mi m'agradaria que fes el president de la Càmera de Comerç de Barcelona i president del Consell de Càmeres de Catalunya un exercici de síntesi per poder resumir l'any 2014, que ja és història, amb un titular o amb uns titulars. És un any que han passat moltes coses, no? Jo, per exemple, en aquests moments podria recordar l'abdicació del rei Joan Carles. Tenim un nou rei, el rei Felip VI, que ha visitat diverses vegades, bueno, tres vegades des que és rei, ha visitat Catalunya, a Girona, després a la SEAT i després l'entrega dels premis de Foment del Treball. I bueno, tenim el que sembla ser la fi del bipartidisme, amb la irrupció de Podemos, i després tenim el que el 2014 no ha estat un any històric pel que es pensava, o alguns pensaven que seria l'any de la independència de Catalunya. Aquests són tres eixos que jo personalment veig com a importants del 2014. M'agradaria veure o conèixer quins són els seus titulars del 2014 i després quin seria el seu titular del 2015 o com li agradaria que passés a la història del 2015.
Bé, són tres àmbits diferents, no? Estem parlant de l'àmbit institucional, que és l'abdicació del rei Joan Carles amb el seu successor, Felip VI. És una, des del punt de vista institucional d'estat, és un aconteixement importantíssim, que manté la normalitat amb el que és el cap d'estat, i per tant és molt important dins d'un país democràtic aquesta transició de normalitat, i per tant crec que és molt d'agrair al rei Joan Carles aquest gest d'abdicar amb el seu fill, que per cert amb aquests primers mesos està demostrant uns grans coneixements sobre el país i especialment sobre Catalunya. Per tant, des del punt de vista institucional, des del punt de vista econòmic, és evident que és l'any en què comença la recuperació. Com deia abans, al llarg del 2014 hem tingut uns quants trimestres de creixement que s'han confirmat finalment amb un creixement positiu entre l'1,3 amb la pitjor de les perspectives, i un 1,6-1,7 amb la millor, i per tant un creixement que és important després d'aquests anys de... i per tant any de consolidació econòmica i de canvi, de transició de la crisi cap a una recuperació. I finalment, des del punt de vista de Catalunya, l'any simplement el que ha de... que no hi ha hagut canvis substancials amb el que és els aconteixements dels últims anys, que és la manca de diàleg entre el govern central i el govern de la Generalitat en vistes a la problemàtica creada a Catalunya. En aquest sentit, esperem que el 2015 sigui un any de diàleg, un any de pacte, que millori la situació de Catalunya dins del context de l'Estat.
El president Valls parlava a la Copa de Nadal, demanava vostè estabilitat política per aquest 2015,
Sí, això ho continuo demanant.
Això de l'estabilitat, per on passa, senyor Valls, aviam? Perquè hi hagi eleccions avançades o per què?
No, l'estabilitat política passa sempre per lo mateix, que és el compliment de les expectatives polítiques, és a dir, si hi ha hagut aquest any, és any d'eleccions, toquen municipals i toquen generals a finals d'any o començaments del 2016, en quant a el que són la política local i la política general de l'Estat. I en quant a les autonòmiques, d'acord amb les previsions, a les properes autonòmiques toquen el 2016. I aquest any el que toca és el que ha fet el govern, portar els pressupostos al Parlament, esperant aprovar-los perquè tinguem una estabilitat política, que és el que necessitem.
Escolteu converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el senyor Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, i en companyia del Marcos Paradeiro, Joan Corbera, Joan Carles Valero, Daniel Arasa, que és el que volia preguntar. Doncs endavant, Daniel.
Sí, és que enllaçant precisament amb això, estabilitat política, per la forma que vostè ha dit, és que no li agrada que puguin haver eleccions autonòmiques, tal com estan pressionant determinades organitzacions socials i grups polítics, de cara que siguin abans de la primavera, per tal que siguin abans de les municipals, unes eleccions autonòmiques. Tal com aquest aspecte que vostè creu que no seria el millor.
A veure, jo el que no faig són judicis polítics. Això, els polítics entre ells fan el que creuen més convenient pel país i pels seus interessos, i jo explico el que crec que és més convenient per l'economia del país. Jo crec que per l'economia del país, per l'estabilitat econòmica, pel creixement i per la recuperació del país, el millor és que hi hagin les eleccions quan toquen, el 2016.
Sí. No, llançant amb això, hi ha diverses controvèrsies respecte a qui, si aquest procés generat a Catalunya influeix en les inversions o no. Hi ha qui diu que això no està influint res, sinó que a Catalunya segueix tot igual, per entendre'ns, tant si no hagués aquesta idea d'independentista o no. Hi ha els que diuen, escolteu, hi ha àmbits internacionals, empreses, que no volen invertir a Catalunya per aquesta situació. Vostès quina informació tenen en aquest sentit?
Fins a aquest moment no tenim constància de circumstàncies com aquestes. I quan dic fins a aquest moment, és fins a aquest moment.
Doncs està clar i contundent el senyor Valls, Marcos, no?
Absolutament contundent. Li volia preguntar, senyor Valls, per fiscalitat. Aquest mes de gener de 2015 entra en vigor la reforma de l'IRPF, la rebaixada de l'Estat. Volia preguntar-li si aquesta rebaixa la troba encertada, la troba tímida, la troba agosarada, com la troba, i sobre Catalunya... no sé si convindrem que Catalunya és un dels territoris menys atractius fiscalment, no sé si de tot l'Estat o a nivell fins i tot europeu. Quina és la posició de la Cambra de Comerç sobre la fiscalitat a Catalunya i sobre...
La posició de la Cambra de Comerç sobre la fiscalitat a Catalunya és que és excessiva. Això és un tema que malauradament ho hem explicitat en diverses ocasions i continuem dient que teníem un excés de fiscalitat, de pressió fiscal en comparació amb altres comunitats autònomes en general, no? Aquesta és la realitat. Respecte a la reforma fiscal, sempre la considerem tímida perquè nosaltres pensem que els impostos estan millor a la butxaca dels consumidors i dels ciutadans que no a les de l'Estat, però també entenem que l'Estat ha d'atendre una sèrie de necessitats que les ha d'atendre l'Estat i, per tant, el dels impostos de vegades és inevitable. No?
O sigui, dit d'una altra manera, la fiscalitat que impulsa la Generalitat o que té en vigor la Generalitat compromet la recuperació econòmica?
No. Avui la recuperació econòmica... Amb la situació en la que estem depèn d'altres factors, perquè la fiscalitat que tenim és la que tenim ja des de fa 2 o 3 anys, i per tant el que sí alleugera i acompanya la recuperació econòmica és una baixada d'impostos, no? I en aquest sentit això és positiu, perquè deixarà més diners a la butxaca dels ciutadans que ho podran destinar a l'estalvi o a la despesa, no? I per això pensem que el consum intern, degut a que hi ha una baixada de una baixada que sempre tradicionalment l'altre dia sentia que sempre es produeix amb els anys electorals, en aquest sentit sí que potser una elecció cada any aniria bé perquè es baixarien els impostos cada any, però resulta que és cada 4 anys. Aquesta és la realitat, no? Però és com, aquesta és la realitat, no? I per tant una baixada d'impostos sempre és positiva pel consum, això sempre.
Escolta, si abans aquests dies, aquests últims dies de l'any hem estat debatent, sobretot a la ciutat de Barcelona, el tema dels horaris comercials, que s'han pogut obrir o obrir els establiments en diumenges, festius. Aviam, jo no sé des de la Cambra de Comerç com veuen tot aquest debat dels horaris comercials, si tenim una llei catalana d'horaris comercials molt restrictiva a nivell de tot Espanya, a nivell nacional hi ha una llei poder més permissiva amb l'obertura. Quin és el terme intermig? Què diu la Cambra sobre aquest tema?
Sí, aquest tema dels horaris comercials és un tema complex, és un tema que té uns aspectes que hem de posar de manifest que són molt importants. És molt diferent el que és una ciutat o un territori turístic del que no ho és, no? I, evidentment, del que queda molt clar és que Barcelona és una ciutat turística i, per tant, que els horaris comercials s'han d'adaptar i s'han de procurar adaptar, sobretot amb el que són l'obertura dels diumenges, a el que és l'afluència turística i el que són les zones turístiques de la ciutat. En aquest sentit, aquest any hi ha hagut un acord pel qual s'han obert els mesos de juliol i agost i una part del setembre amb uns horaris molt restringits perquè s'obria fins a les 6 de la tarda. Poder aquest tema de cara a l'any que ve es tindrà que veure una mica i estudiar, i que és una qüestió molt important perquè les ciutats turístiques han d'aprofitar el turisme i els turistes com a capacitat de treure compradors. En aquest sentit, Barcelona, aquest és un tema que jo crec que els comerciants ho tenen molt clar i la prova és que hi han hagut aquests acords aquest estiu. Ara bé, de lo que les controvèrsies d'aquests últims dies o setmanes no ha estat per al tema del turisme i tal, ha estat perquè els diumenges del mes de desembre, que és quan la gent sembla que...
Quan
es fa negoci, han estat tancats segurament perquè no es va estructurar el calendari d'obertures adequadament a l'any passat. Per tant, jo penso que aquest any això és un tema que s'ha d'estudiar amb més profunditat per veure que els moments de màxima intensitat de consum a les botigues que ho desitgin, recordem sempre que això és voluntari, ningú està obligat a obrir el que vol, no? I que per tant és molt important que el calendari i sobretot el planejament de les obertures es faci en temps i es faci d'una manera ordenada.
Joan Carles.
Sí, a mi m'agradaria preguntar-li al senyor Valls, que com ha recordat el presentador del programa, és des de fa poc més d'un mes.
Un mes i escaig, sí.
Vicepresident de la Càmera d'Espanya, una nova institució que agrupa totes les càmeres de tot l'Estat. M'agradaria preguntar-li que, al igual que ell i altres catalans, empresaris com ell, com el senyor Joan Rossell i el senyor Bonet, el senyor president de Freixenet i també de la Cambra d'Espanya, al igual que aquests tres catalans que formen part de les elites econòmiques catalanes, consideren que tenen un estat i per tant competeixen amb la resta d'elites de l'estat per tenir una representat i aquí els tenim, no? Per tant, benvingut sigui, no? Hi ha una altra part de les elites catalanes que no entren en competició amb la resta de les elites de la resta de l'estat, per exemple, els polítics amb el que pensa dels polítics, no? Molts professionals, no? Això és degut a que hem tingut molts anys d'una pràctica política del peix al cove, de no implicar-se en les estructures de l'Estat, de no participar amb el govern, no? De l'Estat fins i tot, i per això ara hi ha qui vol crear-se un Estat propi per llavors fer i desfer, o precisament el que és una manca d'interès en competir amb la resta de l'ITS. No, bueno, és una pregunta una mica...
Entre política i econòmica.
Sí, jo no diria el tema de competir. Aquí no es competeix. Es competeix econòmicament quan es tracta de vendre un article amb un o amb un altre. No, aquí es tracta d'ajudar. Es tracta d'ajudar, i en aquest sentit... Si el senyor Bonet i jo estem a la Cambra d'Espanya, fonamentalment és perquè Catalunya és la primera comunitat autònoma exportadora d'Espanya. I en aquest sentit som més del 25%, quasi el 26% de l'exportació de tot el territori nacional. I, a més... no solament això, sinó que som l'economia més dinàmica de l'Estat, amb una aportació quasi del 19% del producte interior brut, i se suposa que aquesta experiència exportadora des de Catalunya la podem aportar per ajudar altres comunitats autònomes, altres empreses a exportar. I com que amb el nou nou context econòmic i el nou sistema o model econòmic de creixement, la internacionalització de les nostres empreses és bàsic, i en aquest sentit Catalunya és un motor econòmic de l'Estat, doncs pensem que la nostra aportació des de la nostra experiència i des de l'experiència de les empreses catalanes pot aportar a l'economia d'Espanya una part molt important per ajudar-la a créixer en els propers anys.
I això no pot, no, no pot ser també en el terreny polític, per exemple? No,
miri,
no...
jo parlo del terreny econòmic, és que el conec. El terreny polític, se'ls pregunta als polítics, que és un altre tema.
És allò que si vols influir has d'estar i has de fer-te escoltar, no? Vull dir, si no, bien, passes sí, desapercebut.
Lògicament, com dic, del
vostè
que es tracta
és llavors, vostè...
d'ajudar a que l'economia vagi millor.
Mm. Daniel. Sí.
Jo relligo amb els horaris comercials, no tant els horaris, sinó un altre aspecte que sempre és polèmic en el comerç, i és el de les rebaixes. Si jo tinc una botiga de mobles o de roba de senyora, perquè si vull rebaixar els meus preus el 15 de novembre o el 15 de març i dic que jo vull treure pel que sigui rebaixar els meus preus per atreure gent, perquè ja està lligat a que no puc començar a rebaixar fins al 7 de gener o el dia que correspongui. O sigui, és una cosa que sembla que xoca amb tot el sentit comercial estricte. Escolti, llibertat o no?
Miri, això és una estructura que té molts anys d'una llei de rebaixes també que té molts anys, no? Però la realitat és que en aquests moments el que veiem és que hi han promocions especials en moltes botigues, i llavors la diferència entre
rebaixes encobertes, no?
Que diuen promoció especial i rebaixes, jo ja no arribo a...
Les lleis es poden derogar.
Sí, però que l'estratègia comercial dels uns i dels altres pot canviar. Aquí hi ha una realitat que hi ha un dia que comencen les rebaixes, un dia oficial que crec que és el dia després de Reis. El 7 de gener és quan comencen les rebaixes.
Això aquí a Catalunya, perquè és una competència autonòmica.
La resta d'Espanya
comença abans.
No ho sé, però...
I la gent d'Andorra que ens escolta, Andorra ja han començat.
Sí, per això...
Va començar el 19 de desembre, vull dir.
Que Andorra és Andorra.
Sí, no, però vull dir, aviam.
Poden vendre...
Sí, però... Com vulguin o com vulguin. Bueno, doncs sí,
però sí que és lògic això, si us escoltem, fa molts anys, però és obsolet o no, en aquest sentit, de si això... Ja que això
és... Depèn dels països i depèn de la cultura comercial. Això, jo, sobre el tema de... Es va establir en un moment determinat que les rebaixes començaven el 7 de gener i a l'estiu no sé quin dia, però...
Dia 1 de juliol, crec que és.
I això, doncs, des de llavors és així. Però la realitat és que hi ha promocions especials, doncs, en fi, hi ha
els anuncis
als mitjans en què expliquen aquestes promocions especials.
O per xarxes socials, que ara també, és la manera d'informar que hi ha un 30% de descompte.
Sí que és cert que això és un tema, sembla, doncs, una mica difícil d'entendre en aquests moments.
Escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, el senyor Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, i en companyia del Daniel Arasa, Joan Carles Valero, el Marcos Pardeiro, Joan Corbera, que vol preguntar, i després el Marcos. Vinga, endavant.
Vostè, durant el seu mandat a la Cambra, ha hagut de fer front a una crisi, que és l'econòmica, que és la patim tots, però també una altra crisi de model estructural de les pròpies cambres. Vostè un dia li van canviar, bueno, vostè i tots els presidents de cambres, però d'un dia per un altre, perquè va ser així, li van canviar el terreny de joc, les normes de joc, etc. Van passar d'un model en què, bueno, les empreses, doncs, venien obligades a contribuir al finançament de les cambres, que en realitat era un finançament que acabaven fent les grans empreses, que realment era qui sufragaven prop del 90%, no sé si 85 o 90% de les cambres, i la gran majoria de petits negocis no arribaven a pagar mai la quota, que en el cas de pagar-la era absolutament mínima. I, bueno, d'un dia per un altre, doncs, el govern Zapatero va canviar aquesta norma i els va obligar a autofinançar-se amb els seus propis ingressos, a través dels serveis que presten, o a través dels serveis que presten empreses, o que presten per delegació a les administracions. Bé, donat que això ja és una realitat, hi havia qui en el seu moment va dir això és la desaparició de les cambres, alguna altra organització empresarial també es va fregar les mans dient a veure com acabem, si acabem fusionant-nos. Bueno, vostès han gestionat en definitiva això, no consta que hagi desaparegut cap cambra, no sé si m'equivoco, però em sembla que no, vull dir que tot, i s'han hagut de reinventar. Li pregunto, quina és la salut actual de les cambres de comerç catalanes, espanyoles?
A diferència de les caixes, que van desaparèixer totes.
Les 80...
Sí, és cert,
no ha desaparegut ni una de les 88 càmeres. Continuen existint, algunes amb una vida més, més bona, altres més problemes, però la veritat és que que totes continuen existint, no? En aquest sentit ens hem tingut que reinventar, evidentment, i ens continuem reinventant. I les cabres no han desaparegut, com qualsevol organització que és útil per les empreses no desapareix. Vol dir que alguna utilitat tenen per les empreses que són les primeres destinatàries dels nostres serveis. La realitat és que han sigut anys molt difícils, ho són encara, que esperem també que amb la nova llei que es va aprovar el mes d'abril d'enguany de l'any 2014 ens ha donat un marc més estable, i que per tant el futur de les càmeres, de les càmeres en general, no dic que particularment de totes, estigui, està assegurada o per lo menys amb una continuïtat. És evident també que al llarg d'aquests anys ens hem anat dedicant molt especialment a lo que al final ha resultat el tema clau per les càmeres del futur, no? Un és el tema de la internacionalització de les empreses, amb una economia en què, com deia abans, la internacionalització és clau amb el nou model econòmic espanyol. Per tant, és claríssim que aquí les càmeres tenen un paper molt important, el mateix que tenen un paper amb la millora de la competitivitat de les empreses, sobretot de les pimes, de les petites empreses. En aquest sentit, jo crec que les càmeres podem jugar un paper important per al futur, i sobretot podem ajudar a les empreses a modernitzar-se, a situar-se amb una posició de fortalesa amb aquesta economia global, des de tots els aspectes que són la innovació, la formació dual, dels aspectes claus de la competitivitat d'Europa, i en aquest sentit jo crec que el nostre paper, el paper de les càmeres, surt reforçat d'aquesta crisi. Malauradament hem tingut que fer grans sacrificis, hem reduït les plantilles d'una manera significativa, hem fet un exercici d'austeritat com ha fet tothom, no? I en aquest sentit el que pensem és que el paper de les càmeres catalanes, si parlem de Catalunya, però també a nivell de tot l'Estat, és un paper jo crec que serà clau amb aquests temes dels que parlava, la internacionalització i la competitivitat.
Marcos.
Sí, sobre això que deia de la internacionalització, una mica del canvi de model, li volia preguntar, durant tota aquesta crisi hem sentit a parlar moltíssim sobre la necessitat imprescindible de cometre un canvi de model. Volia preguntar-li si a Catalunya tant les empreses catalanes com les administracions, sigui la municipal, sigui l'autonòmica, sigui l'estatal, si s'han fet els deures o no s'han fet els deures, o simplement estem sortint de la crisi tímidament producte del context mundial, d'això que deia vostè al començament de l'entrevista, no? Del canvi d'euro-dòlar, del barril de Brent, o sigui, nosaltres estem sortint de la crisi perquè hem fet els deures o simplement perquè el context econòmic ha canviat?
Miri, les empreses estan sortint de la crisi les que han fet els deures, això és evident. I ho veiem perquè al llarg dels últims anys s'han augmentat les exportacions. L'exportació i la internacionalització és un tema claríssim que mereix la competitivitat, perquè si no ets competitiu al món no hi ha amics, hi ha interessos, i per tant o vens perquè tens un producte de més qualitat, perquè estàs millor situat al mercat, perquè per tota una sèrie de raons, o si no, no vens, i aquesta és la realitat. I crec que aquí s'ha demostrat que l'empresa catalana, que l'empresari català continua sent, encara que es discuteix i tal, continua sent un emprenedor amb il·lusió, que va pel món i que resol els seus problemes. La prova és que no hem perdut quota de mercat mundial, O sigui, més aviat l'hem guanyat. Sí. Teníem l'1,5, ara estem a l'1,55 del comerç mundial. Estic parlant de Catalunya. Aquesta és la realitat després de la crisi. I això és degut amb aquesta lluita. I per tant, parlant del món empresarial, parlant del món de l'administració pública, jo diria que l'administració pública ha fet un gran esforç des del punt de vista de reestructuració, des del punt de vista de reducció de despeses, no? Crec que en els últims 4 o 5 anys, estic parlant de l'administració autonòmica, ha fet un esforç claríssim de reducció de despesa. Ara és important que no el tornem a pujar, o sigui, ara que l'hem rebaixat és important no tornar-lo a pujar, i que vol dir que ens hem fet també més eficients des del punt de vista de l'administració autonòmica. I també les administracions locals han fet en molts casos els deures. També aquí la prova és que aquest any les administracions locals no han fet dèficit, han fet superàvit. És un dels temes més interessants que hi ha. O sigui, veure com els ajuntaments no han fet dèficit. Estic parlant en conjunt del sistema, no? Per tant, jo diria que al marge de si s'ha de fer més eficient el sistema de l'administració pública de l'Estat i de les administracions autonòmiques i segurament d'algunes reestructuracions que s'han de fer encara amb les administracions, sobretot amb la quantitat de figures que hi ha a l'administració, que es tindrà que abans o després que abordar, i és que es tindrà que estudiar a fons quina és l'administració pública que es necessita amb la segona dècada del segle XXI, i aquí s'han de fer deures encara. Jo penso que per lo de més sí, s'han fet els deures, o sigui, la crisi s'ha obligat a fer-los.
Un minut, si posem el punt final del primer converses d'aquest 2015, pregunta Joan Carles Valero, Daniel Arasa i Joan Corbera. Vinga, Joan Carles.
Sí, una pregunta sobre reindustrialització, perquè fa 15 anys, jo quan canviàvem de mil·lenni, no, a l'any 2000 es parlava de que el món anava a ser digital, però no era el moment. Ara sí, no? Ara sí que és el moment, ara ja és el món digital, però també hem recuperat la vella tradició industrial de Catalunya, perquè ens hem adonat de que precisament els països que han mantingut la seva indústria són els que van millor, no? I alguna cosa té que veure, no?, el mantenir la indústria, no?, en aquests països, per exemple, Alemanya, no? Hi ha un canvi de mentalitat, sí, a la digitalització, però també no renunciar a aquesta tradició industrial. Què s'està fent en aquests moments a Catalunya perquè torni a ser un motor, però amb potència industrial de tot l'estat espanyol?
Bé, hi ha un impuls a la reindustrialització, perquè és cert que durant un temps es parlava dels serveis i s'oblidava una mica aquest esperit industrial, i Catalunya ha estat industrial, ho és i ho serà, i això és claríssim, i forma part de la recuperació la nostra potència industrial. Avui un dels sectors que està ajudant és el sector de l'automòbil. Quan parlo del sector de l'automòbil parlo dels fabricants més del sector auxiliar. I si veiem, vist en els últims dies, alguns resums als mitjans sobre el que està representant avui la SEAT, el que està representant la Nissan, i l'impuls que està donant amb una indústria que és tradicional nostra, com la indústria química, també jo diria que com a motor de la indústria. I després hi ha tota la política de clústers. Però la digitalització no és que sigui un tema que vagi separat. La indústria avui necessita molta tecnologia i necessita molta digitalització. Avui els cotxes pràcticament porten ordenadors per tot arreu i tot és tecnologia en un cotxe. Per tant, aquesta és una indústria que la indústria avui va molt unida a la digitalització. I per tant, des d'aquest punt de vista, és molt important que vagin junts aquests dos sectors. I per una altra banda, jo crec que hi ha consciència avui, i aquest govern està fent esforços des del Departament d'Empresa i Ocupació per treballar amb la reindustrialització. Aquest és un, jo crec que un aspecte clau pel futur de Catalunya. Nosaltres necessitem la indústria, som industrials, tenim el capital humà format amb la indústria, la prova és que som competitius amb altres fabricants o amb altres països, no? En aquest sentit tenim un ADN industrial que el mantenim i segurament va en creixent.
Daniel.
Sí, enllaçant, abans ha parlat de la reducció de la despesa pública i aquesta ha estat acompanyada d'unes retallades en determinats serveis, sanitat, ensenyament, etc. No? I aquesta situació ha creat també un gran descontent, una gran tensió a la societat. Jo li pregunto, president, aquesta tensió a la societat, de cara a aquesta recuperació econòmica, en què pot influir o com es pot veure fenòmens com el de Podemos, que només són enquestes per ara, però li donen uns percentatges molt alts de votació, i que canalitza bàsicament aquesta protesta. Estem davant d'aquesta situació. Com pot influir? No dic l'aspecte polític, que diríem no l'analitza, sinó l'aspecte econòmic. Hi ha por pel món empresarial perquè puguin arribar a tindre molta influència en sectors com Podemos, o en tot cas pensen que això és molt, molt transitori?
Jo diria que nosaltres en aquests moments estem amb una, estem a Europa, i a Europa hi ha l'economia social de mercat, i això té unes regles de joc que coneixem tots. Per tant, per estar dins d'Europa s'han de seguir aquestes regles de joc. Entenem que qualsevol partit democràtic que estigui ha de seguir aquestes regles del joc, perquè si vol la protecció de l'euro, vol la protecció d'estar en un bloc a nivell político-econòmic suficientment segur, i estic parlant de seguretat física, per enfrontar-se al món a qualsevol amenaça. I en aquest sentit, jo crec que Espanya està molt confortablement situada dins d'Europa, amb uns bons veïns, i que això és molt important. I que, per tant, qualsevol partit polític, democràticament i legítimament aspiri a formar, a governar, ha de respectar les regles del joc que sobre les quals està funcionant el nostre país, que és l'economia social de mercat. A partir d'aquí, doncs la gent pot dir el que li sembli, però quan governi tindrà que fer el que marquen les regles del joc.
Joan.
Al principi parlàvem d'un dels grans dèficits de l'economia espanyola i catalana, que és l'atur, i en concret l'atur juvenil. I ho ha mencionat abans, hi ha un aspecte que és l'FP dual o la formació dual, que bueno, a Espanya mai ha funcionat l'FP, ni funciona, ni està prestigiada, ni res que se li assembli. Segur que funciona, però socialment no té prestigi, i sobretot que hi ha una evidència, que és que hi ha molt atur juvenil, i som un dels països del món amb més atur juvenil. Llavors, quan les coses no funcionen, doncs el que has de fer és imitar, no? I imitar, possiblement en aquest terreny, és imitar Alemanya, doncs, que té una FP dual consistent bàsicament en evidentment la formació teòrica i pràctica en les pròpies escoles de treball, però també traslladar això a les pròpies empreses, on les empreses no només admeten alumnes en pràctiques, sinó que s'impliquen en la formació que estudiant, i no deixa de ser, doncs, un contracte en pràctiques i un inici d'una carrera laboral, allò de l'aprenent, que després acaba sent mestre, no? Això la Cambra de Comerç ho ha de fer, ho han de fer algunes grans empreses catalanes, com per exemple recordo SEAT, però no fa la sensació, o almenys és la sensació que jo tinc, que acabi d'arrencar per part dels poders públics, o potser s'estan fent coses... Com està en aquest moment?
Bé, en aquests moments Catalunya té una gran oportunitat. Hi ha una llei de formació professional que està entrant en el Parlament i que, per tant, al llarg dels propers mesos es discutirà. I el tema de la formació professional dual, espero i confio que sigui un dels aspectes claus d'aquesta llei i que pugui dur-s'hi a terme. Dir que la formació professional dual és un tema de llarg termini, no és un tema que es pugui fer d'avui per demà. Alemanya porta molts anys treballant amb això, mateix que Àustria, que Holanda, i són processos llargs, és procés cultural, perquè els primers que han de creure són les empreses, que han de creure en que formar el capital humà és una inversió. I això Espanya costarà una mica que s'entengui, però és així, si és com funciona Alemanya, i Alemanya estan encantats de que sigui així.
Ens queda un minutet de programa, senyor Valls. No m'agradaria acabar sense preguntar-li pel tema de Grècia, que està sent actualitat els últims dies molt i molt i molt, i el que pot passar en Grècia, eleccions el 25 de gener, Europa s'està recuperant, Espanya també s'estem recuperant econòmicament. Ens pot fer trontollar tots plegats el cas de Grècia?
Miri, Grècia és el 2.5%.
Ja sé que representa molt poquet, però...
del PIB europeu.
Sí, sí, però...
I després Grècia, tot el que he sentit fins ara és que tothom vol tenir l'euro, està protegit per l'euro, també a Grècia, tots volen formar part de l'euro, i com deia abans, això té unes regles de joc, això se'n diu sistema economia social de mercat, i el que entra dintre va signar un tractat que per entrar s'havien de complir uns determinats aspectes des del punt de vista democràtic i des del punt de vista econòmic. Pues, aquí estem, no? Pues quan el que em fa l'efecte que estan dient ara algunes institucions internacionals, quan hi hagi un nou govern a Grècia, pues ja en parlarem. I jo estic convençut de que quan hi hagi un nou govern a Grècia, pues tothom s'entendrà, perquè tothom vol estar dins d'Europa.
Doncs esperem que així sigui. Senyor Miquel Valls, president de la Càmera de Comerç de Barcelona, gràcies, bona tarda, bona setmana i bon any,
Moltes gràcies.
Gràcies, igualment, gràcies també al Marcos Pardeiro, al Joan Corbera, Daniel Arasa, Joan Carles Valero. Tornem la setmana que ve, com sempre, des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.